Heu de saber que la primera filmació documentada a Balears és de 1898 i va ser l'arripada del vapor Bellver al Port de Palma, el seu trajecte des de Barcelona, obra del pioner català Fructuós Gelabert.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetam aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Lluís Fortesa, que continua amb nosaltres al control tècnic. I avui tenim la companyia de dues doctores en Història de l'Art. Són na Maria Magdalena Bretons i na Maria Sebastián.
Paisaje lindo tiene Mallorca. Y lindas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra, canciones dignas de recordar.
Mallorca filmada, la transformació del territori a través del cinema de les doctores en Història de l'Art, Maria Magdalena Bretons i Maria Sebastián, és un recorregut excepcional per les pel·lícules que han transformat l'illa en escenari, personatge i paisatge emocional i que han contribuït a fixar i reinventar la manera com ens veiem i com ens imaginam com a societat. Entre l'assaig literari i la història del cinema, aquest volum s'adreça a tantes cinèfils que vulguin descobrir o revisitar les pel·lícules rodades a Mallorca com els lectors interessats en el patrimoni cultural i en la memòria dels espais que el cinema ha immortalitzat. Un llibre que posa en valor l'illa com a plató natural i que la situa dins el mapa cinematogràfic internacional. Un tema ben interessant que volem comentar amb les dues autores, Maria Magdalena Bretons i Maria Sebastián.
En profunditat.
I hem vingut aquí als estudis de Lletra Ràdio. Maria Magdalena Bretons, com estàs? Benvinguda.
Hola,
amiga d'aquest programa,
sí,
també. I na Maria Sebastián. Maria, benvinguda.
Hola, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Com us coneixeu, vosaltres dues? Feu feina plegades?
Sí, sí, som professores del mateix departament de la universitat.
I amants del cinema, totes dues? Sí?
Maria?
Sí,
sí, sí. Maria,
però la gran
Magdalena
especialista en cinema és ella.
Però tu també, Maria.
Sí. Que... Bueno, jo estic més en temes d'història de l'arquitectura. Mm. Arquitectura, turisme...
Per tant, heu fet una bona combinació.
Sí, sí, sí. Cadascú ha posat la part que més coneix.
Mm-hmm. Que sí. Bé.
I com va sorgir la idea de fer aquest Mallorca filmada? No sé si éreu a un dinar de departament... No, Maria Magdalena li va dir, te pas una croqueta si tu m'acerques dues fotos d'aquesta pel·lícula, com va anar tot plegant, perquè si mateix, si una cosa destaca aquest llibre és el volum, perquè són prop de 600 pàgines, i sobretot la quantitat de material, no només de documentació, sinó també de fotografia, que heu compilat en aquesta obra, que jo penso que hauria d'estar a tots els ordinadors del món per saber què va passar a Mallorca en el segle XX pel que fa al cinema.
Aquest llibre va néixer de la pandèmia. Va néixer de l'avorriment.
Sí, bàsicament, de...
Perquè...
desconfinament.
És que crec que feia temps que quan feia una entrevista i demanava com va sorgir aquesta història, no anàvem a la pandèmia, però veig que encara dona aquests fruits meravellosos.
Sí. És que a mi em fa feina molt d'anys.
No... Va ser que l'Institut d'Estudis Baleàric va treure una primera convocatòria d'unes ajudes per a la recerca sobre temes de Balears. I jo vaig veure la pandèmia, no podíem anar enlloc, no podíem anar d'arxius a fora, que jo normalment faig feina amb arxius a fora, i vaig pensar, idò, per què no fem algun estudi aquí? I li vaig proposar a Anna Maria, perquè, bé, si mos coneixíem, ja havíem fet... altres coses juntes, vàrem presentar aquesta proposta en aquesta beca, diríem, i mos la varen concedir i varen fer aquest estudi.
Mm-hmm. Molt interessant.
I na Maria s'ha apuntat tot d'una. Va dir, escolta, si m'ho demanen
sí.
A Bretons...
Per suposat. Era garantia de que sortiria beníssim. I a més, mos ho passaríem molt bé.
I segur que vos ho heu passat bé.
I tant.
Perquè només de veure aquestes imatges, i sobretot l'exercici que heu fet de l'abans i el després...
No, no, en rigor... Bé, mos han passat de tot color.
Sí, ho crec.
En sèrio. Men, per exemple, hi ha un moment en què trobam una pel·lícula filmada... Per exemple, una cosa que segur que a en Xisco li agrada molt, que és que vàrem anar a veure la casa de Michael Douglas, a l'estaca.
En Xisco també ha estat.
Ah, també ha estat.
Sí, però jo no hi vaig estar. I vareu amb Michael Valtros?
No.
Te podríem... Li haguéssim pogut dir que sí.
No, a mi me la va mostrar... A mi me la va mostrar Nadiandra. Perquè vaig anar a fer un reportatge, lo típic, que vaig tocar sa porta, era quan jo començava a fer feina, ja m'havien dit, tu toques sa porta, que sempre obri tothom. I vaig tocar, li vaig dir, hello, Diandra, my name is Xisco. I a partir d'aquí li vaig fer pena i vaig poder entrar dins l'estac i vaig al·lucinar.
Sí.
Una mica com vosaltres, m'imagino.
Sí. A més, clar, sa cosa era anar a trobar els enquadraments de sa pel·lícula, no? I justament, perquè jo vaig arribar en s'encarregat, diríem, de sa casa a través d'un amic de d'allà, que és mestre d'obres, i acabava de reformar sa cuina.
Veus.
I sa cuina ja no era com a sa pel·lícula, saps? Llavors, bé, o per exemple, el fet de que hi ha una pel·lícula protagonitzada per Michael Caine que surt a Espalada Mar i Vent. I vàrem escriure una carta a Casa Real per poder fer les fotos. Uh-huh. Vàrem enviar... Primer ens vàrem contestar que quines parts de Mar i Vent necessitàvem documentar. Vàrem enviar les fotos, els fotogrames de la pel·li, que és l'exterior dels jardins.
Sí.
I ens vàrem denegar.
Sí.
I és la façana principal i, bueno, i una part de la cantonada que diguessin que... Uh-huh. És coneguda per tots, no?
I fa molt malament Casa Reial.
Molt malament Casa Reial, sí.
I llavors ja te convidaran a s'agape de les autoritats quan vos donin un premi d'investigació.
No,
com que,
no.
Com que aquell any estareu allà les premiades, clar, diran Maria Sebastián,
sí,
Maria Magdalena Brotons, esteu convidades a la recepció reial. I vosaltres no, perquè si no heu pogut fer la foto, ja no mos interessa.
No, exacte, no.
I doncs, molt malament, però no heu tingut molt de problemes més enllà de qualque casa privada, per la que he pogut llegir, més enllà de qualque casa, Mar i Vent, qualque casa privada, i llavors llocs com, per exemple, l'Hotel Formentor, que el que ara ja no és el que hi havia.
Clar, era impossible, perquè més en el moment de fer l'estudi, era el moment de la demolició, per tant, tampoc no podíem accedir, no?
Però allò, aquí,
tampoc no teníem... Vàrem intentar, però clar, ja no tenia tampoc...
Estaven en pobres,
que,
molt donaven
llargues... Són un poc Indiana Jones, veig, ses dues, anant a la recerca d'aquestes fotos.
Conta-li lo de sa casa que no existeix de Calvià.
Sa del Mago.
Sa del Mago.
Ah. Aquesta és una de ses peculiaritats de sa recerca també en arxiu, perquè la pel·lícula del Mago, no? La mítica pel·lícula de Michael Caine...
Que, de fet, en nom de la platja li van donar per mort d'aquesta pel·lícula.
Exacte, ve de la pel·lícula, i tu quan veus la pel·lícula i quan arriba a la playa, arriba a la casa d'en Anthony Quinn, i, evidentment, quan hi vas ara no hi ha res, perquè la van enderrocar. I cercant a l'arxiu, van trobar l'arxiu municipal de Calvià, van trobar l'expedient, perquè se va arribar a sol·licitar una llicència d'obra, i se van fer els plànols com si hagués de ser un habitatge, podríem dir, convencional. Hi havia coses molt divertides en la documentació, com un informe d'un pobre enginyer que se queixava de que, clar, sa casa no tenia unes instal·lacions adequades per el subministrament d'aigua, i, clar, aquell pobre home feia un informe dient, bueno, s'heu d'haver equivocat l'arquitecte, perquè aquí hi ha unes errades incomprensibles. Mm. I és molt curiós, clar, ara hi vas, i tot i així queden vestigis, van trobar la zona de l'embarcador, quatre coses. No sé, això sí que és com un treball d'arqueologia contemporània.
Clar, perquè si gent ho entengui, allò que heu fet vosaltres dues ha estat decidir documentar tota la ficció rodada a Mallorca...
El segle XX,
en el segle XX. Ho durau al mar l'any 2000. Clar, jo he trobat 35 pel·lícules. Jo me pensava 35, que podrien ser 36 o podrien ser 37, però no.
Però de més ficcions, sí, documental ho han deixat a fora.
Sí, perquè tot i així a mi 35 pel·lícules me semblen molt poques. Jo me pensava que aquí s'havia filmat una quantitat ingent de material, i clar, ha hagut d'arribar a Nebrotons i a Maria Sebastián per dir, escolta, pot semblar que s'ha filmat molt, però no s'ha filmat tant.
Vos
va sorprendre a vosaltres que fossin 35 pel·lícules, o almenys que ja teníeu calculat el gruix de títols.
Jo més o menys quan li vaig proposar pensava, no sé, a lo millor alguna més, això,
sí,
però...
No moltes més. No. Bé, també hem de tenir en compte que hem de començar en els anys 30
No,
final
dels 20.
Sí. 1925, Flor d'Espino, d'en Jaime Ferrer, és la primera ficció.
Per tant, ja mos heu menjat.
Que se conserva, i que se conserva també, saps?
Sí, perquè llavors hi ha una més antiga que no s'ha conservat, i això ja
però,
drama.
Però, vaja, més o menys.
Bé, ja mos hem menjat un quart de segle, ben clar.
Ja, ja no són els 100 anys rodons.
Sí. Però bé, 1925, déu-n'hi-do, la primera pel·lícula ben antiga.
Sí, sí, sí. I n'hi ha algunes que hem documentat les parts, diríem, de Mallorca que surten, i n'hi ha d'altres que hem triat algunes parts perquè surt tot a Mallorca. Com, per exemple, El secreto de la Pedriza, que surt tot, o Una droga llamada Helen.
Oye, aquesta pel·lícula, jo no havia sentit a parlar mai d'aquesta pel·lícula.
I és fantàstica. I jo, és un must. Sí.
Tot això ens ho pot veure. Sí. Jo volia demanar-vos, Maries, a mi m'encanta, Los Javis i ses Maries. Sí. On se poden veure totes aquestes pel·lis? Són a qualque banda? O han d'anar a la universitat? Demanar a qualcú...
universitat, precisament, no.
No hi són. Com ho podem fer? Hem de fer com a també arqueologia cinematogràfica per poder veure, per exemple, Una droga llamada Helen.
Bueno, algunes estan a plataformes. Una droga llamada Helen la van
estava,
trobar.
Estava ara filmint.
No. Sí?
I la van llevar.
Sí. Ai, vaja. Ja surt com a no disponible.
Després n'hi ha que han aconseguit a través d'arxius, la qualitat no és gran cosa, els fotogrames, allò que dius... per publicar ser dissenyadora mos deia que a lo millor no eren... Però és el que hem trobat.
Sí, l'arxiu de Xoi de la imatge conserva, està a vegades que més...
Sí,
testimonis conserva.
Algunes han trobat que no tenien l'arxiu del Xoi de la imatge.
I volia demanar-vos, què passa entre Simbad i Mallorca? Perquè, clar, mirant les pel·lícules, n'hi ha una que és Simbad i la princesa, que en aquest cas és de l'any 57, sí. I llavors, en el mateix, la mateixa llista que feis vosaltres, n'hi ha una altra que és El viaje fantástico de Simbad de 1973. Des de quant a Simbad li ha agradat tant l'illa de Mallorca?
Perquè a les mil i una nits, no ho saps?
No, perquè...
No ho saps, que surt Mallorca?
A les mil i una nits de Veres?
De Veres.
Ah, doncs ara, primera notícia, ara hauran de revisar el text Simbad autèntic.
Arriba... El que passa és que ell se pensa que és un altre lloc, però és Mallorca.
Ah, ara no. I a partir d'aquí surten aquests dos indrets a ses pel·lícules.
Sí, clar, però... Evidentment, el torrent de Parells dona molt de joc. El torrent de Parells pot ser... Jo què sé... les Còlquides o poden ser a qualsevol lloc. I també la nostra Alhambra, amb una làmpara de la Fiore.
O de Guardiola.
O de Guardiola.
No, teniu una llista que jo recomano a tothom consultar aquest llibre. Som en conversa amb na Maria Magdalena Brotons i na Maria Sebastián, les dues doctores en Història de l'Art de la Universitat de les Illes, que acaben de publicar aquest llibre, Mallorca filmada, la transformació del territori a través del cinema, que fan un exercici meravellós que és les 35 pel·lícules, les 35 ficcions filmades a Mallorca. Elles les investiguen i posen abans i després. I clar, veurem com ha canviat Mallorca. Que vosaltres quan l'heu vist, que envia? Perquè hi ha imatges que sí que realment se nota no només el pas del temps, sinó també el pas de la indústria i el pas de les construccions, perquè varia molt el paisatge.
Sí, és sorprenent. Bueno, sorprenent fins a cert punt, perquè també el que mos ha sorprès de l'estudi és que quan pensàvem en cinema del segle XX, una de les hipòtesis era que tot el que fossin nuclis turístics cridarien l'atenció, igual que el cinema filmat a Benidorm. I, en canvi, no apareixen tant. Pràcticament no apareixen. No?
Per exemple, la platja de Palma quasi no apareix.
Apareix Una droga llamada Helen, precisament, sí. I apareix un momentet. No...
Arroba Filmin, que recuperin ja aquesta pel·lícula.
Exacte,
perquè jo ara...
no sé, en Jaume Ripoll, SOS, perquè la vas llevar.
Exacte. Bé, és que això dels drets de les pel·lícules és un
com
drama.
Sí.
Vols tu d'aquesta... Ara, perdoneu, ja s'ha xafarderia, com que hi ha confiança. Vols també mirar... A mi m'ho surt a Movistar, per exemple, o segons quines plataformes que te diu a punto de marxar. I clar, com que t'avisen que facis via si t'has deixat qualque pel·lícula perquè els drets no van caducar i després t'ha quedat sense. A mi això m'ha fet una rabiada, perquè jo mai, només de lo que ha de marxar, ja estaria tot el dia revisant coses i no tindria temps per l'actualitat.
Sí, així és.
Idò, arroba Filmin, per favor, volem aquesta Una droga llamada
Helen. Que és de l'any 1970, però veig que les pel·lícules són molt diverses, autors espanyols, però també molt d'estrangers.
Sí, coproduccions també.
Sí.
estranger desconegut. Ho dic perquè jo he hagut de tirar molt d'hemeroteca i cada vegada que proposava un títol, no ho sé, a Vacaciones en Mallorca, que és aquesta pel·lícula que l'han passada diverses vegades per la tele, volies que no poden tenir un coneixement d'aquest cinema, però o Bahia de Palma, per exemple. Però jo aquesta de Setembre Storm...
Aquesta, per exemple, és una de les que varen trobar a un arxiu a Londres i que la qualitat és molt dolenta. Sí.
Hauríem de demanar a la filmografia londinenca que la restauràs.
Sí. Sí, aquesta estava pensada per 3D.
Sí, per voler-la en tres dimensions.
Ah, sí. Sí. I clar, suposant que aquesta reconversió no ha estat exitosa.
Però bé, després n'hi ha tan famosos com El Mago, El Verdugo... també...
La Mujer de Paja, que ha citat, que va fer l'aniversari ara fa una sèrie d'anys, que va ser quan se va tornar posar de moda i tothom anava cap a Capdepera.
A Can Picafort, també.
Sí, 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 a Porta Colom. Hi ha una curiositat, que és que sempre s'ha dit que el primer biquini del cine espanyol va ser en El que Somer a Bahia de Palma, i no és vera, perquè hi ha en Joan Crawford, que surt en biquini... com se diu aquesta pel·lícula de l'any 50?
Our Girl Friday.
Ah, Our Girl Friday, que la platja de...
De la Romana, no?
De la Romana, la comparteixen amb una illa d'Espacífic i pinten, pinten roques de colors i posen palmeres i... Sí, sí.
Uau. Aquesta, El Enamorado Prudente, és aquesta que han traduït?
Sí.
En 1953.
Sí.
Clar, vosaltres heu hagut de mirar frame per frame totes aquestes pel·lícules, que vos ha fascinat, que heu trobat que ha canviat, és a dir, la fesomia de Palma o de Mallorca ha canviat, ara en parlàvem, però del cinema ha canviat o no? La manera de contar les coses, el ritme, òbviament ha canviat la tecnologia, per això és obvi.
Sí, clar, ha canviat moltíssim. També pensant que avui en dia, per exemple, pensant en allò que se fa a Mallorca, ara se fa moltes sèries, se filma moltes sèries.
Sí, és veritat.
Llavors, i bueno, se filma un pot de tot, no? Aquí, per exemple, ara estava pensant... la majoria són pel·lícules així com de mig comèdia, melodrama... Però... ah, bueno, hi ha qualque cosa de musical en Marisol i el Duo Dinàmico...
Bueno, sí.
Terror, no? Per exemple...
bueno, el Celo, no, el Celo, mitges...
El Celo, sí, 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 Antoni Eloi, sí, sí.
Ah, sí.
Clar, que ara, si féssiu un llibre nou, que no sé si vos engrescareu amb això de set sèries, sí que en la multiplicitat de plataformes que ara ho comentàvem, jo no sé quantes sèries han vengut a gravar-se aquí a Mallorca, aquesta Alemanya, els Mallorca Files, que clar, només amb aquesta sèrie ja podríeu fer dos llibres documentant sobretot com te fan sortir d'un punt a l'altre de Mallorca com si estiguessin connectats per un túnel.
Una droga llamada Helen.
Sí.
Va en seu cotxe per passeig marítim i arriba a Capdepera. En un segon.
Arriba davant de l'hotel Calabona. Es fa xiu, una línia recta.
Aquesta pel·lícula, Xisco,
per favor,
l'han d'apuntar.
Jo que m'ho pensava...
I a més és d'un italià, Umberto Lenzi.
Umberto Lenzi, sí, un personatge. Sí.
La Torre dels Falcons la transformen en un habitatge, és tota una fantasia, se banyen a la piscina del club nàutic, és... S'ha de veure, s'ha de veure.
No, no, i Muerte bajo el sol de Woody
Hamilton,
que també, Déu-n'hi-do, clar, quan pensàvem en rodatges a Mallorca, pensàvem en Bearn, la pel·lícula de Chavarri, pensàvem en Balzel, d'Antoni Eloi, i també en Balmà, que és qui tanca, diguem-ne, aquest recorregut que heu fet, però, clar...
Però, per exemple, disculpa, el fotograma de la portada, hem triat un fotograma de la pel·lícula Verd, de Lluís Casasalles, que mos ha agradat molt, els taxis que ja no hi ha...
D'abans d'estar al Terminus.
S'està al Terminus, que ja no és aquell d'estar al Terminus. I...
No, la foto de portada
és fantàstica.
És meravellosa. I a part, aquest punt com a...
Nova Yorkes.
Té aquest punt de cinema europeu dels 70.
Sí, també.
Sí, és bo.
Un poc rotllo Odessa, si m'apures.
Sí,
saps?
Sí,
Odessa,
sí, sí,
que
sí,
estava rodada a Hamburg,
sí, sí,
que
sí,
arriba
sí.
Un moment que surt allà, es perdona Angelina Jolie, que surt davant restaurants i davant tal... cola perfectament, sobretot pel granulat que tenia sa
foto. I que podria ser
que
Palma o podria no
podria
ser.
Podria ser qualsevol lloc.
Home,
sí.
No sé si està al Terminus de vora plaça d'Espanya ni arreu d'Europa, però
no,
si ets de ciutat ho tens com a molt ubicat.
Sí.
No?
A més, aquesta pel·lícula jo crec que és una de les pel·lícules on surten indrets que no s'han filmat a cap altre lloc, a cap altra pel·lícula.
I que són, de vegades són indrets que diguéssim són com a petits detalls, però que te donen també la sintomatologia de com ha canviat no només a nivell de la massa constructiva, sinó el teixit social, sí, el petit teixit urbà, val la pena, també.
No sé si a vosaltres vos passa, però a mi les pel·lícules dels anys 70, començament dels 80, a mi em posen molt nostàlgic, perquè era quan jo era petit, i veus aquell color sipi en què ho filmaven tot, que tenia aquell color tot, i ho tornes a mirar i dius, ai, quin temps, no que no torn, perquè també hi havia coses que s'havien de canviar, però era un punt en què tot estava per fer i tot era possible. Heu sentit molta nostàlgia mirant les pel·lícules per preparar aquest llibre? No sé si nostàlgia d'un paisatge, sobretot.
Nostàlgia d'un paisatge, sí.
Sí, sí.
D'un paisatge, sí, evidentment. Una cosa que a lo millor no és tan evident en el llibre és una feina que vàrem fer de consulta de... Bueno, no és evident. Si la gent té paciència a llegir-se el text, ho sabrà. Però vàrem anar a consultar els arxius de censura de Saga i clar, hi ha coses que ens varen sorprendre molt de la censura de ben entrats els anys 60 i 70. I clar, hi ha una part de nostàlgia d'aquesta Mallorca que no hi és, però no tenim cap, ara que ha fet 50 anys de la mort de Franco, censura d'altres, nostàlgia d'altres coses, com que no.
No, jo parlava dels 80, que era la meva època. Jo penso que la gent que li va tocar viure tot l'anterior, crec que enyorança, més enllà de passar joventut perduda, ni dou de poca. Clar, vosaltres proposàveu un final que m'ha agradat molt, són els mapes, que he estat allà mirant i posàveu exactament on és tot, per si qualcú s'anima a fer d'excursionista, pot anar per tot, perquè també serveix com a guia per recórrer aquests indrets cinematogràfics. Vosaltres que t'heu fetes totes, recomanaríeu per una persona que té poca formació com jo mateix, per on arrencaríeu? Quina seria la primera excursió que proposaríeu? Peu pla, jo que m'ho fa tot d'una. I més ara que he vist la mort de prop aquests dies perquè he tingut el grip, no sé si estic preparat per córrer massa o pujar massa muntanya. Però quina excursió me'n recomanaríeu?
Bueno, jo crec que també depèn de on estiguis, no? Que a lo millor, o sigui, nosaltres proposàvem un recorregut, no?, com en forma d'ensaïmada en el llibre, però com que tens els mapes, precisament, a lo millor una persona, això, de la banda d'Artà, pot començar amb La Mujer de Paja, i un altre que visqui a Palma pot començar amb Verd i anar descobrint.
Ja teníeu aquesta intenció d'obra com a interactiva quan vareu començar? O és una cosa que s'ha anat implementant a mesura que anàveu fent el llibre?
És que en realitat lo del llibre ha estat perquè teníem aquesta feina que vàrem fer i vàrem entregar i estava allà dins un calaix i vàrem dir, què feim amb això?
Sí. Sou dones universitàries.
S'ha de conèixer.
A vosaltres el que vos agrada és donar a conèixer la feina.
Home, clar, ja que la fas.
Que el coneixement se comparteixi.
Clar que sí.
Totalment.
I a l'hora de publicar-ho va ser quan vàrem pensar en fer això, les fitxes, els mapes, tot això.
Els mapes havien començat també mentre feien la recerca, no? Per una manera...
vostra, d'organitzar-vos.
Clar, perquè si no, arribava un moment que tenim tantes fotos que ja no sabem ni el que mos queda pendent, i va ser també una manera de posar ordre.
Ara, títols de pel·lícules que estic pel drets. 1, 2, 3, ensaïmades otra vez.
Aquesta és una altra... cada vez. Aquesta és una altra must.
Sí.
Xiscona. No, sí? Aquesta l'has vista, tu, segur.
Aquesta és bona.
Aquesta sí.
No, Margalida de Maia, sí, aquesta és bona. Què li hem de dir?
No és bona, és a dir, s'ha de mirar.
S'ha de mirar.
És aquestes coses que s'han de veure.
Sí, s'ha de mirar, s'ha de mirar.
Has de veure en Xes Portes berenant una ensaïmada a la terrassa de l'Hotel Victoria.
No, només per això ja val la pena.
No, a més, surt tothom dels anys 80.
Sí, és de l'any 85, aquesta.
Sí. Joan Solivell és un... director que...
Lluït Solivell,
perdó. Sí. Sí, que ja no va morir. Mm-hmm. També és una persona que va fer feina aquí a Mallorca en documentals, a la tele i això. Sí.
Mira, no la coneixia. M'ha criat l'atenció al títol.
Jo allò que recomano és que tothom se faci la llista de les 35 pel·lícules que proposen les nostres convidades d'avui i que després les vagi amb un sobrellador, vagi marcant totes les que ha vist.
Sí.
Jo és que, per mi, és no abans de 2025, però a banda que va 2026, haver-ne vistes la meitat, si ets he pogut es trobar. Jo no sé si aniré a una filmoteca londinenca a trascar una Maria per la cuina, però allò que estigui disponible, troc que... Si n'haguessin de triar 5, ja porats a facilitat d'hores a la nostra audiència, quines serien les 5 que no ens poden perdre perquè ens donarien una visió de lo que era Mallorca i de lo que és ara?
Per jo n'hi ha una fantàstica, que és l'Estrella de València.
Ah, sí?
Cala Sant Vicenç, sense els hotels, només en Can Franc i quatre cases de pescadors, al marge de que la pel·lícula sigui millor, pitjor o regular...
No, nosaltres ara no jutjam qualitat cinematogràfica, nosaltres jutjam paisatge.
En Mallorca i d'aquesta, és una...
La estrella de València, d'Alfred Zeisler, de 1933.
I la nòvia del contrabandista de Mallorca, aquesta Schmuggenbraut von Mallorca, suposo que també és paisatge...
També surt cara a Sant Vicenç.
Perquè és del 29, tot això deu ser meravellós. I sobretot, endevinar el paisatge que hi ha darrere. Perquè si mateix,
clar, totes 100
anys després han canviat bastant.
Totes les del principi Flor d'Espino, totes aquestes, veure els paisatges, és molt guapo, té un punt això de melancolia, però bé.
Sí. I podríeu fer un cicle de cinema? Ja, només me falta això.
Sí.
Estaria molt bé. En totes aquestes durarà, serà llarg, però bé, 35 pel·lícules. Sí, dona. Sí. Vosaltres que sempre organitzeu Magdalena.
Sí.
Si qualcú té bé, sou vosaltres.
Sí,
en la universitat.
Sí.
Seria molt interessant aquestes 35 pel·lícules, que són les que se van rodar al segle XX a Mallorca, i les heu posades totes. Se'm bona podia haver escapat de qualcuna.
Se'm va escapar. Una molt bé, sí, però a més és una pel·lícula que jo no sé quantes vegades l'he vista perquè a casa nostra la teníem en VHS i l'he vista molt... I a l'hora de tancar el llibre, la senyora. I ho han posat en el final com un... Això, el manco la citam, però no sé, pot ser que n'hi hagi algun altre que mos han deixat. En principi pensant que no, però...
M'estranyaria.
En el final també vam apuntar, no, junta amb la senyora Aleste de Java.
Ah, sí, és vera.
Perquè és que la veus i és que no és reconeixible.
No per el Mallorca.
No, perquè transformen el port de Palma en un port, ara no recordo si era el port de Xangai, no sé, un port oriental... I està tan mutat tot que és impossible
deduir... Ja, però aquest exercici també ha de ser boníssim, de dir això és Palma.
Sí.
Que bé. Que interessant, no?
Una mica com a The Crown, que fan passar la costa italiana.
Sí, per això és més versemblant.
Com si fos Mallorca.
Sí.
No?
Sí. No, sí, més versemblant, sí, no, ni posen palmeres, no hi pinten roques, però... Ja ho sabeu, Mallorca filmada, la transformació del territori a través del cinema d'Anna Maria Magdalena Brotons i Anna Maria Sebastián, un llibre en format digital publicat per Leonard Muntaner. Tothom que estigui interessat pel cinema, per la història de Mallorca, pel paisatge, o senzillament que vulgui saber una miqueta més, doncs lectura obligada, sobretot si voleu guanyar un trivial. Ho dic perquè jo he après moltes coses amb aquest llibre, que m'he apuntades, per si qualque dia, jo què sé, me conviden a saber i ganar. Jo estic convençut que me demanaran quina va ser la primera pel·lícula filmada que va filmar un paisatge balears que estigui documentada. I jo ja sé que és l'arribada del vapor Bellver al port de ciutat mentre venia de Barcelona d'en Fructuós Gelabert.
Molt bé.
No, és que aquestes coses... quan me toquis millor d'euros, ja vos convidaré un soparet per haver-me donat aquesta
Estarà gravat, resposta. Estarà gravat, això que acabes de dir, eh?
Sí. I te dic una cosa, Brotons, encara que sense millor d'euros, si tu me demanes anar a sopar, jo la de fotó de nou, només per parlar de cinema ja paga la pena.
Escolta, que podem dir que demà mos presenten Sebastià el Samor.
Totalment d'acord.
I que el presentau?
Sí, demà.
Demà, dimecres.
A les 7.
A les 7. Can Alcover, Palma, amb en Sebastià Alsamora.
Sí.
I vosaltres dues.
Sí.
I qualcú més.
Ja molt passa.
La gent que hi vagi.
Espera, que hi vengui qualcú. Els nostres pares, sí, segur, perquè si no...
I d'això serà com una extensió de conversa que hem tingut ara. Si voleu que hi ha tant ganes de saber més pel·lícules, més...
Demà sí que podran veure una pinzellada d'imatges.
Boom.
Ah, sí?
Demà tenim tràiler.
Sí? I posareu com un fragment de pel·lícules.
Sí.
I les fotografies que també... Per cert, les actuades heu fet vosaltres.
Sí.
Demà surt un tràiler o un fragment d'Una droga llamada Helen.
Of course.
Ja està.
Molt bé.
Hauràs d'anar. No ho he mirat a Filmin i Albert, que no és.
No.
No, llàstima.
Però bé, la tenim.
La teniu vosaltres. Haurem de fer
la petició formal. Ja està.
I d'enhorabona per aquest llibre. Fantàstic.
Moltíssimes gràcies per...
Part de la nostra història.
Moltes gràcies.
Que és allò també important. Maria Magdalena Bretons, Maria Sebastián, gràcies, de veres. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Estic contenta, l'ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Caterina Lorda.
Com estàs, preparada?
Preparadíssima.
Idò, quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Quina son.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Ara no me sortirà. Este és el nostre... no me sortirà.
I la més curta?
Sí.
Quina paraula te costa pronunciar?
Ai, s'ha de dir, m'havia trobat, s'ha de... protegeixes. M'havia trobat amb aquesta.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Fem tard.
I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Bon dia.
Quina és la paraula més amorosa que utilitzes?
No se pot dir.
I això m'ho dius a l'altra pregunta, que és quina expressió utilitzes per xerrar de sexe sexual?
Això és un homenatge. No sé si ho sentirà, però és un homenatge. L'amor.
I quina paraula t'agradaria recuperar?
Seiri.
I què vol dir?
Que és un poquet, una micona.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
Quan estic dormida.
I quan penses en aquest moment, quina cançó te rebé? Si haguessis de dir una cançó.
És que darrerament l'he cantada molt... Bé, en diré dues. És No ni no, i després s'ha de Sant Josep canta l'auba, que aquí m'ajunta sa feina i sa família.
No ni no li diu sa mare, no ni no ni el seu fill, que no enja quan el volcava i bisbe quan fou grandet. No ni no li diu sa mare, no ni no ni el seu fill. No ni no li diu sa mare, no ni no ni el seu fill, que no enja quan el volcava i bisbe quan fou grandet. No ni no li diu sa mare, no ni no ni el seu fill. El minyó no vol callar, ni amb braços ni amb cadira, si no és en un pom d'or que s'ha dit. Bon rei seu va caçar.
IB3 Ràdio és diversió. Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Bona, idò, jo vos diré que des de consell hi ha una paraula que jo m'agrada molt, que bueno, me pareix increïble, que de cada vegada em pren menys i jo moltes vegades m'hi sent. I és esborbat. Esborbat, esborbada. De cada vegada sent menys i m'agrada molt.
Ja anirem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
I avui hem d'anar amb Marina Huguet. Com estàs, Marina? Tota sola. Però també se pot anar.
Sola com una mussola.
Perquè la Marina Bennàsser, el pobre, no ha pogut venir que té el seu infantó malaltó, però avui un tema que ja s'ensuma. Festes de Nadal.
Clar, clar. El que ha passat és una cosa que vosaltres no sabeu. Que de ser dues, Marina, vos ha tocat el Grinch de la Navidad. Però ja, clar, ja han decidit que no puc estar en contra de tot. I que enguany estic a favor del calendari d'advent. I cada any estaré en contra d'una cosa, però no se poden batallar totes les batalles, valgui la redundància.
Totes les escoles de Mallorca ja se fa, o de Balears, se fa calendari d'advent?
Moltes escoles de Mallorca i de Balears fan calendari d'advent, més elfo, més reis, més Pare Noel, més.
És a dir, tot allò, tot.
Com et seran més riure en diuen, no? Però, bueno, ja hi ha escoles que fan de tot, n'hi ha unes que ho fan d'una altra manera, una altra d'una altra, aquí hi ha pa per tothom, diguéssim. Però, clar, estaria bé saber pues, de bon bé això del calendari d'advent, perquè és una cosa que més que manco tots hem viscut, però, clar, just ho xerràvem ara, depèn de la generació, ho vius d'una manera i ho vius d'una altra.
Sí, i que no sempre s'havia fet, o no per
és
tot.
És que l'advent sí que s'havia fet, l'advent és una arribada de l'hivern, una arribada de cap a Nadal, és una preparació, i antigament el que se feia era que per cada setmana que passava, cada diumenge, s'encenia un espelma, un ciri, com per simbolitzar que havia quedat una setmana enrere, que faltava una setmana menys per arribar en el Nadal.
Clar. Això és un poc com la Jaia Corama.
És una mica com la Jaia Corama, perquè clar, si mos fixam, totes aquestes tradicions cristianes de les que venim, totes són com una preparació per un detox. La Jaia Corama és un detox, perquè després d'haver-te passat amb el Nadal, bueno, ve la Jaia Corama i estàs fent abstinència i en principi és per purificar el cos de tot el que t'has halat, diguéssim. I a l'advent vendria a ser una miqueta el mateix. És tota aquesta part d'aquesta ritualística que està heredada segurament de tradicions molt més ancestrals que el cristianisme va agafar i que avui en dia a l'escola fem malabars com podem, perquè clar, no hem d'oblidar que nosaltres estem un estat laic i que nosaltres estem una cultura que és cristiana. Moltes de les nostres celebracions són cristianes. Per tant, hem de fer una mica de malabars també en la realitat que es viu en la saula, que és que hi ha moltes creences i moltes religions i molts d'infants de molts llocs diferents. I en totes aquestes pilotes, els mestres feien això, malabars. Però bé.
Però sí el calendari d'advent i com les feies a les escoles, perquè clar, m'imagino que no hi ha sucre.
Ui,
oh, sí.
Ui, és que clar, és que és un meló tan gros aquest. És un meló tan gros, perquè clar, el calendari d'advent abans no rebies coses materials, no? El que passa és que hi ha hagut un gir des de fa unes dècades ençà, diguéssim, perquè jo quan era petita ja hi havia els calendaris aquests, no sé si vosaltres els teníeu, que eren, que hi havia una xocolatina, que anaves obrint una porteta,
una
finestreta.
Sí.
Jo el que m'agrada més era obrir.
Sí.
A mi és que la xocolata
totalment
no m'agrada. A més era d'aquest
barato. Era el ritual d'haver d'obrir allò cada dia o cada quan
exacte.
Fos.
Cada dia havies d'obrir aquella finestreta i aquella
De fet, espera. Hi ha molta gent que ho fan. També hi ha molt d'enamorats que a la seva parella li fan com un calendari d'advent.
Hi ha gent molt motivada pel
món. Sí. I que li diu, estimada, avui te regal un coret. Demà te regal un
massatge. És que n'hi ha per anar a petir sa mare. És que l'imaginació és el límit. Diguéssim. Aquí hi ha com a diverses maneres d'enfocar-ho. Si agaféssim una metodologia a Waldorf, en la metodologia Waldorf, en principi no hi ha cap recompensa, seria fer una espiral, hi ha una espiral, i dins d'aquesta espiral se va moguent una espelma que va simbolitzant aquest pas d'estens i aquesta preparació. I és una filosofia com més introspectiva, de preparació, de calma, de mística, sí. De com a de recerca d'un mateix. No,
no és tant d'obtenir un obsequi.
No és tant d'obtenir obsequis, però clar...
Clar, competir amb paquet de bombons se fa complicat.
Mal de fer.
Bo, i si només fossin els paquets de bombons, és que no seria res, perquè avui en dia hi ha paquet de bombons, però el que xerràvem antes... pot haver-hi paquet de bombons, pot haver-hi activitats... És que hi ha mil i una maneres. Hi ha, això, els clàssics
xocolates...
També
n'hi ha de poet, sí, de poemes, de lletres... De...
Hi ha de tot. És que també hi ha un calendari que jo no coneixia, que aquest m'agrada, que és de lectura. Te llegeixes, si ets més gran, una pàgina d'un llibre que ha de dia fins al dia Nadal, o, si ets més petit, un llibre, un conte petitet...
Ah,
un
sí?
Dia, sí, cada dia un, fins a arribar a Nadal.
Però aquests que són digitals o...
No, aquests també són voluntaris. No, això cadascú s'ho munta com vulgui.
Clar,
sí.
Però el tema és el ritual d'obrir qualque cosa, és a dir, de fer una cosa cada dia.
Clar, el sentit, quin sentit de tot això? El sentit és de veure com passa el pas dels temps. En els infants els hi va molt bé com per situar-se, per saber quin moment estem, quant de dies passen, quant de dies
falten
queden.
Falten per Nadal.
A més, és una data molt esperada per tots, eh? Les mestres també, quan arribes darrer dia, la mestra està molt contenta avui. Clar, fill meu, venen les vacances. Per tant, les mestres també ho contàvem.
És perquè es ve Nadal, no? Perquè venen les vacances,
sí. Marina. Sí, bueno, ja sé, ho direm d'aquesta manera.
Tot suma.
Tot suma. Jo intentaré xerrar en clau perquè no sé qui és que està escoltant, però podria ser que se m'escapàs qualque cosa, eh? Però bé. I d'això, és una manera de... com de preparar-nos i sobretot de fomentar l'espera i de fomentar la paciència, perquè avui en dia el problema que tenim sobretot és aquesta impaciència, aquesta necessitat de que les coses siguin ja, i tot ja i més, i quasi és més important desembolicar el regal o obrir això, la porta d'aquesta que dèiem de xocolata que la cosa en si, no? El calendari de vent el que ens permet en la teoria és gestionar aquest temps, crear una expectativa i, a més, que els hagin de esperar, que és una cosa que sempre està bé practicar, no? Però bé, si després mos poràssim a cercar, hi ha mil i una maneres. N'hi ha alguns que se venen ja preparats per fer per casa, que estan de tela, o són com unes caixetes de fusteta o de cartona, depèn de lo que te vulguis gastar, i de dins hi ha com un objecte, un obsequi petitet. Això seria com la versió més, diguéssim, consumista, entre cometes, perquè en realitat no hi ha res darrere aquest objecte, més el fet de tenir l'objecte. Després ja hi ha altres calendaris d'advent que hi ha, bueno, tot un ritual de regalar-se experiències, regalar-se coses que siguin un poc més desenvolupades.
Cosmètica, n'hi ha molts.
Cosmètica, no ho descartem que qualsevol infant rebi cosmètica, perquè així com està la cosa avui en dia, d'infants que se maquillen...
No, ara que tots els centres comercials s'han apuntat també a fer el seu propi calendari d'advent en regals grossos.
Clar.
Fins ara el calendari d'advent tenia aquest sentit, jo ho deia, en 3-4 euros podies aconseguir-ne un d'aquests en xocolates, que volies que en 3-4 euros no és que no te desmunten el pressupost de totes més, però si ja comences a regalar segons què... I sempre mos n'hem enamorat d'allò més car. El capitalisme és així, mos ha educat, mos ha programat precisament per això. Arriba un moment que és que te pot deixar sa vida abans que arribi Nadal, en el calendari d'advent.
Clar, l'avantatge per als infants és que no és el més car, sinó és el que brilla més, quasi. Eh?
Per tant, n'hem de cercar un que sigui de paper brillant.
Jo diria que depèn de el que vulguem fomentar, perquè si el que volem fomentar és el consumisme, perquè sí, pues sí, anem a cercar coses brillants i que no tinguin massa sentit i cada dia una cosa. Si ho volem fer i volem fomentar aquesta espera, volem fomentar activitats que tinguin sentit, hi ha moltíssimes coses que se poden fer i que, de fet, a l'escola moltes vegades el que s'aprofita són activitats que ja s'han de fer, estan programades igualment, com, per exemple, que venguin a visitar-nos els Reis, que nosaltres haguem de fer una postal de Nadal per entregar-la als Reis, o que haguem de decorar l'escola, i això poden ser activitats d'aquest calendari d'advent. No fa falta que se mos en vagi... el pressupost darrere. Pot ser, és que això és una cosa que és tan extensa, pot ser des de lo més petit, una abraçada pot ser part d'un calendari d'advent.
Aquí ja s'inventiva de cada
aquí ja s'inventiva.
I ser ganes de fer i d'invertir.
Per favor, només per si hi ha dubtes, a mi si qualcú m'ha de dur un calendari d'advent que no siguis d'abraçades.
Però una abraçada...
A mi coses tangibles.
Una abraçada de 5 minuts, significativa.
Clar, ja m'ho diràs.
Des de l'ànima.
5 minuts, seria meravellós.
Depèn de qui te la faci, també.
T'anava a dir també, depèn de qui te regali aquest calendari d'advent.
Ara, clar, mirava, quin dia és el primer?
Això, començant dia 1 i cada dia...
És a dir, començar el dia primer de desembre.
Exacte.
Perquè ara aquí veig que és...
es diumenge...
Clar, depèn de... Clar, com que cada any hi ha una mica diferent, però la idea de les escoles és que cada dia que estàs a l'escola se fa una activitat o se fa alguna cosa relacionada. Després a casa cadascú que se salvi com
pugui.
Ho faci
com pugui. Però, o com vulgui.
Exacte, com pugui o com vulgui. Nosaltres la idea és que cada dia a l'escola el que vulguin fer pues, ja, és això, una activitat o una coseta.
I començareu dia primer.
Començarem dia primer.
Que això és dilluns.
Això és dilluns i a mi m'agradaria fer assenyalar també que les escoles és una mica com una gincana d'activitats i de festivitats. Uh-huh. I és molt divertit veure les mestres molt emocionades per el calendari d'advent quan justament coincideix també amb que has d'omplir gestip, has de parar les notes, has d'omplir peps i altres coses, però bé, és igual, nosaltres... Com tal de la felicitat d'unir-nos, mos tirem en planxa allà on sigui. I nosaltres, si nosaltres ja mos hi posarem, hi haurà les fates d'experimentació, per exemple, pot ser una bona idea, fer manualitats, fer dibuixos...
Les fates d'experimentació, per la gent que no tinguem infants petits, deu ser com allò que venen, que és que hi ha com a diferents textures perquè els nins petits paupin.
Exacte. Són... literalment, safates, i a dins se poden posar, el que t'has dit, diferents textures, pot ser des d'arròs, encara que jo personalment no m'agrada molt ficar-hi coses que siguin comestibles perquè trob que estudar menjar. Però també és vera que no podem ser 100% sempre conseqüents, que si no, no farien res. I la idea és aquestes safates d'experimentació...
M'agrada,
no?
La nostra Marina. Abraça la teva incongruència.
Buà, a mi em costa molt abraçar la meva incongruència, però com ja ho has dit, m'ho estic treballant i enguany estic a full a tope amb el calendari d'advent. Encara que hi ha una part d'aquest calendari d'advent que a mi me costa bastant i que és una, entre cometes, imposició que m'ho ha vengut des de fora, que és Self. Jo no sé si el coneixeu.
No.
A Self. No coneixeu conec. Self?
Sé que és, però no sé quin
tenim
com
sort.
Se relaciona amb el calendari d'advent.
Self és...
És allò que ve abans del Pare Noel.
És que clar, com que no mos basten els Reis i no mos basten el Pare Noel i
sí,
el calendari d'advent...
També t'he dit una cosa, Marina, estimada. I de què va un Elf Zero? Aquesta persona...
Segurament és americà, aquest Elf Zero.
No, aquest Elf Zero que el va dur a Balears.
Ah, ja.
S'hauria de localitzar aquesta persona.
Jo m'agradaria conèixer-lo.
I tancar-la. I tirar la clau.
O que vengui ell a fer totes les preparacions.
Clar, és que també a vegades me fa gràcia que sempre sumam tot allò lúdic. Mai sumam experiències de sacrifici, és a dir, Elf, Pare Noel, Reis, calendari d'advent, tot allò que sigui, anar sumant a la maquinària desconsum...
La qüestió és més.
Quan ja han sumat el Halloween, per exemple, i el truc o tracte, i per Pasco, perquè, clar, se poden fer poques coses amb una crucifixió, perquè si no també és que muntaríem un truet.
Però dona-me'ls temps, eh?
No, per això...
Jo no descart fer un betlem en crucifixió, t'imagines?
No, un betlem no, perquè seria una contradicció temporal.
Buah, aquí ja entraríem dins un món de paral·lelismes fantàstic.
Seríem una mica...
Posats a jugar amb la fantasia.
Allò d'un nanosegundo en el metaverso. Seríem talment a Tamara Falcó.
Marina, mos explicareu el vostre calendari d'advent aquest dia?
Sí, sí, vos ho podrem anar explicant. Si voleu, vos explico molt breument si vos fa ganes aquest Self aquest, si vos ho quedat amb les ganes, i si tenim temps. Self és un personatge fantàstic que mos visita tant a cases com a escola i que pot fer diverses coses. Pot o dur-mos el calendari d'advent i dur-mos cada dia una activitat a fer, o pot ser un ésser que vengui a fer disbauxa i fer una mica de destrossa.
Entremaliadures.
Entremaliadures. Això és molt divertit, però hem d'anar verment en les contradiccions. Perquè, clar, si nosaltres els diem als infants... una sèrie de normes que no se poden fer i no se poden fer i no se poden fer i després mos arriba un elf que mos fa tot el contrari, estem enviant un missatge una mica contradictori.
I jo trobo que Self posa a prova a ses mares i els pares imaginatius. I he vist una sèrie de vídeos per TikTok i per Instagram d'elfs imaginatius ajudats per pares que dius han perdut el capet.
Però és que en general crec que jo que hem perdut un poc el capet també. Això hem de tenir en compte que, per favor, que ningú s'estressi, que les famílies no s'estressin, que les mestres no s'estressin, perquè l'objectiu final d'això és passar-nos-ho bé.
Clar. I fomentar la paciència.
Fomentar la paciència.
S'espera.
Tot això. I si damunt mos ho passem bé, fantàstic.
Exacte.
Però sense agobiar-nos, per
Marina,
favor.
Marina, moltes gràcies. No t'agobis. No.
Ai, jo només desig que vengui el pont. La setmana que ve.
Bum!
Fem una pausa, ara tornem. Gràcies, Marina.
IB3 Ràdio és investigació.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Guateque Musical.
El programa amb música, un poquet de musiqueta avui dedicada al 25N.
Així és, ja que avui és el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones, dedicarem el nostre Guateque a cançons reivindicatives que hagin posat els drets de la dona al centre de l'escenari. I començarem per un clàssic de roba estesa, com és aquest Cant de Lluita.
Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta,
més clàssics, ara un poema de Maria Mercè Marçal com es cançó de fer camí, musicat per Borja Penalba i interpretat per Mireia Vives i Gemma Humet.
Vols venir a la meua barca? Hi ha violetes a destí. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar.
Marley va popularitzar aquest himne, que ara escoltarem en la versió dels Fugees, que soni el No Woman, No Cry.
L'any 2001, un grup d'artistes espanyoles es varen reunir per gravar un disc, el benefici del qual fos per les dones víctimes de violència de gènere. El tema principal era aquest, Hay que volver a empezar.
Y llorar es el pan de cada día.
Y los niños te susurran escondidas.
Ya no más, ya no llores, mamá. Aprende a volar.
Hay que volver a empezar y rehacer tu vida, esta oportunidad de vivir por ti misma. Ahora no te la puede.
I en aquest mateix disc, Clara Montes va cantar aquest Solo Mía, que també va formar part de la banda sonora de la pel·lícula, que duia el mateix títol, L'amor mal entès, fet cançó.
De tu boca la pena, en mi mano la llama que enciende el fuego eterno que me quema por dentro. La caricia que toca, el abrazo que ahoga, el alma de tu alma mía. solo mía.
I de fins aquí, Clara Montes, aquesta cançó. Moltíssimes gràcies a tots, Xisco Nadal.
Fins demà.
Toni Guiscafré.
Fins demà.
Celestí Oliver.
Que vagi bé.
Miquel Jung.
Adéu.
I Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Nosaltres tornem demà amb una nova edició de Tento. Moltes gràcies.